TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 21 d'octubre, en què parlam del compromís entre Algèria i Espanya en la lluita contra les xarxes criminals de tràfic de persones. El país africà es mostra obert a actualitzar els protocols de retorn. A més, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el seu homòleg algerià han pactat mesures com limitar l'ús de llanxes ràpides i la lluita contra el frau documental.
Relanzamos nuestro protocolo, nuestro acuerdo de retorno y una comisión técnica mixta analizará si es necesario la actualización de dicho protocolo para ser efectivo.
Aquest acord suposa un canvi en les relacions entre els dos països, recordant que primer per la pandèmia i després des del 2022 a causa de la ruptura de relacions diplomàtiques entre Madrid i Alger. Les autoritats algerianes han posat entrebancs a l'hora d'acceptar les devolucions dels seus ciutadans des d'Espanya. Tot d'una ho ampliem en aquest informatiu en què destacam també altres qüestions. D'aquí una hora, avui a les 9, hi ha ple al Parlament, en el qual la llei de memòria democràtica serà la protagonista.
S'ha de votar la presa en consideració de la proposta de Vox de tombar la norma de reconeixement de les víctimes. També avui el ple es votarà l'admissió a tràmit de la iniciativa de Més per Mallorca de pujar l'impost turístic.
I la Guàrdia Civil cerca el pilot del dron que diumenge es va detectar a l'aeroport de Palma.
I que va obligar a interrompre l'activitat durant poc de més de mitja hora i a desviar 8 vols. Les multes per fer volar aquests aparells prop dels aeròdroms van del 60 euros als 2 milions i mig en cas que es posi en risc la seguretat.
L'empresari alemany Matthias Kuhn s'acull al seu dret de no declarar davant del jutjat que l'investiga per la presumpta creació de societats pantalla per no pagar impostos.
Els seus fills, que també estan processats, han seguit la mateixa estratègia que son pare i no han declarat davant la jutgessa.
I a Eivissa, el Consell denuncia la convocatòria d'un botellot adreçat a joves d'11-19 anys que s'ha difós a través de les xarxes socials.
El compte d'Instagram de creació recent ja ha fet 6 publicacions en què anima els menors d'edat a consumir alcohol en una festa dijous, dia 30 d'octubre, a Vila.
I avui també vos explicam el canvi de paper del Ministeri de Seguretat Social que proposa ara congelar les quotes més baixes dels autònoms durant l'any que ve.
La proposta inicial anunciada la setmana passada era elevar els 3 primers trams de cotització, els que van dels 670 euros als 1.166 d'ingressos mensuals, una proposta que va ser fortament criticada.
I a Brussel·les ha recollit també la proposta de no canviar l'hora, que va fer ahir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assegura que aviat impulsarà un estudi sobre la qüestió, però no hi ha posat data. I en els esports, l'Illes Balears, Palma de Futsal, va golejar el Noi a Marta Sampas. Bon dia.
Bon dia. El Palma de Futsal va tornar a guanyar després de dues jornades sense aconseguir-ho i ho va fer per 11-6 al Noia a Son Moix. L'equip mallorquí va treure coratge per remuntar un partit que va començar perdent per 3-4 i en el qual va quedar amb un jugador menys al minut 25. En futbol, tres mallorquines, Catacó i Mariona Caldentell i Lucía Corrales estan concentrades amb la selecció espanyola i ahir ja varen fer el primer entrenament amb la nova seleccionadora Sònia Bermúdez. Espanya jugarà l'anada de les semifinals de la Lliga de les Nacions, serà contra Suècia divendres a Màlaga. I en tenis, Jaume Munà està convocat per jugar amb Espanya la final a 8 de la Copa d'Eivissa a Bologna, que es celebrarà entre el 18 i el 23 de novembre. A més, Jaume Munà va superar ahir la primera ronda del torneig de Basilea.
I en aquesta hora hi ha bancs de boira en alguns punts de Mallorca, sobretot a l'interior. De fet, ara a l'aeroport de Palma s'estan produint desenes de retards als aterratges. Almenys una quarantena de vols arriben amb demores. També comença a haver retards ja en els enlairaments. Actualitzem ara la previsió meteorològica per aquest dimarts. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui tenim per davant un dia marcat per el sol i també pel vent. Un vent que bufarà moderat de ponent i de llebeig i això provocarà diferents efectes. D'una banda, a nivell del mar, tindrem un panorama marítim bastant més complicat a la costa més exposada, marcat per la forta maror, mentre que les zones situades més a recer, la situació marítima serà bastant més tranquil·la. D'altra banda, aquesta entrada de vent de l'oest també donarà lloc a una pujada del termòmetre, un augment que no serà molt accentuat, això sí, esperant que els valors màxims d'avui girin entre els 24 i els 27 graus aproximadament. I tot això estarà acompanyat per un cel molt assolellat. Ara mateix tenim a les Pitius els 22 graus a Eivissa i 23 a Sant Antoni. A Mallorca, 17 graus a Inca, 18 a Palma i 19 a Manacor. I a Menorca, 19 graus a Cala Morell i 20 a Sant Climent.
I són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, en Morales i en Sant López. Continua.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Algèria i Espanya es comprometen a reforçar la lluita contra les xarxes criminals de tràfic de persones, tot i que el viatge oficial del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, no es tradueix encara. En cap document o acord firmat concret, el país africà es mostra disposat a actualitzar el protocol de retorn de persones que entren en situació irregular al territori espanyol. Recordant que primer, des del 2020 per la pandèmia, i després des del 2022, a causa de la ruptura de relacions diplomàtiques entre Madrid i Alger, les autoritats algerianes han posat molt d'entrebancs a l'hora d'acceptar les devolucions als seus mateixos ciutadans des de l'estat espanyol. Ara, totes dues parts també han fixat que s'aprovaran noves mesures per limitar l'ús de llanxes ràpides i també de lluita contra el frau documental.
L'acostament entre Espanya i el Marroc el 2022, quan Madrid va acceptar el Pla d'Autonomia del Sàhara Occidental proposat per Rabat, va suposar de retruc l'allunyament amb Algèria. Des d'aquell moment, i d'ençà que el país va deixar d'acceptar el retorn de molts emigrants en situació irregular, s'ha multiplicat l'arribada des d'aquest país. Les xifres globals indiquen que enguany ha disminuït el nombre d'arribades de persones sense papers a Espanya un 35%, pel descens, però, de la ruta canària i la del Marroc. En canvi, la d'Algèria creix un 75% i bona part d'aquestes entrades es produeixen a través de les Balears. Mentre que el 2023 varen arribar 2.200 persones en barca a les illes i el 2024 5.800, enguany ja se superen tots els rècords i ara en són més de 6.000. Ahir es va reunir Grande Marlaska amb el seu homòleg algerià Said Sayoud. I és la primera visita d'un membre del govern espanyol al país magrebí d'ençà de la crisi diplomàtica. L'espanyol s'ha mostrat satisfet.
Sin duda alguna, Argelia és un socio clave, és un socio amigo de España. Porque siempre decimos que luchar contra la migración irregular, el desmantelamiento de la red de traficantes, es garantizar los derechos de los colectivos más vulnerables que caen en manos de los desaprensivos.
El ministre algerià ha assegurat que entre l'any passat i enguany ha evitat la sortida de 30.000 persones de les seves costes. I ha donat més xifres. Ha destacat que durant el 2024 permeteren facilitar el retorn voluntari de 8.500 migrants en situació irregular i 7.000 persones aquest 2025. A més, assegura que Algèria no utilitza la migració per fer xantatge a Europa, com sí que fan, ha dit, altres països. Posteriorment, Grande Marlaska també es va reunir ahir amb el president i amb el ministre de Defensa d'Algèria.
El Partit Popular celebra aquesta trobada de Marlaska a Algèria, tot i que considera que arriba tard. En canvi, Vox creu que la reunió es fa només de cara a l'opinió pública i que no tindrà cap conseqüència. Són els portavós parlamentaris de Vox i del Partit Popular, Manuela Cañadas i Sebastià Sagreras.
Todo lo que venga de este gobierno y más de Marlaska me parece puro teatro. No creo que el señor Marlaska ni tenga intención de arreglar nada, porque el desastre con la inmigración masiva impuesta por Europa, donde son socios el Partido Socialista y el Partido Popular.
Benvinguda aquesta reunió. Nosaltres ho venim reivindicant des de fa estona, però creiem que el senyor Sánchez i el senyor Marlaska fan tard.
I ahir varen arribar a les costes de les Balears tres barques amb 66 persones en situació administrativa irregular. El primer grup de 17 persones va ser rescatat a primera hora dues milles al sud-est de Formentera, els altres dos amb 25 i 24 migrants al capvespre al sud de Cabrera. I avui al Parlament, l'impost turístic i la llei de memòria democràtica prenen protagonisme. Més per Mallorca, demana pujar el tribut i Vox tomba la norma de reconeixement de les víctimes. Durant la sessió s'ha de votar si es prenen en consideració les dues iniciatives i, mentrestant, cap novetat pel que fa als comptes de la comunitat. Els grups parlamentaris han assegurat que no hi ha hagut cap contacte amb la Conselleria d'Hisenda per aconseguir els suports per aprovar el sostre de despesa. És el pas necessari perquè el Parlament se'n puguin tramitar un de nous. El PP necessita almenys 5 abstencions. formacions, l'Esquerra i Vox, estan disposats a seure's, però subordinen el seu vot a una negociació real. Marta Puyalto.
El PP reprodueix el mateix discurs que el conseller d'Hisenda, Antoni Costa, i assegura que bloquejar la tramitació dels comptes es no permetrà una major despesa social. Sebastià Sagreres.
Si bloquegen aquest sostre de despesa, a qui hauran de donar compte és en els ciutadans, perquè en el cap i a la fi suposa més inversió en sanitat, més inversió en educació, més inversió en serveis socials, més inversió en habitatge o més inversió també per transformar l'economia i el model econòmic de les Illes Balears.
L'Esquerra qüestiona a què destina els pressupostos del govern i la seva política impositiva. Tant més per Mallorca com el PSIP asseguren que no donaran un xec en blanc al PP perquè al final acabi negociant amb Vox. Són l'ecosobiranista Lluís Apesteguía i el socialista Marc Pons.
Podem ser ingenus, però beneis no ho som. No negociarem el sostre de despesa si no hi ha hagut una voluntat de negociar els pressupostos. I jo entenc, i aposta ho he dit, que el govern no té cap voluntat de canviar la seva política pressupostària.
No és tenir un sostre de despesa alt, és tenir la capacitat de saber-lo negociar i acordar-lo, saber-lo executar, per suposat, i orientar-lo cap en aquells serveis que són els que realment la ciutadania demana i reclama.
Però de moment les relacions entre el PP i Vox continuen distanciades. La portaveu Manuela Cañadas condiciona el suport a una negociació real i critica l'actitud del vicepresident Costa.
¿Cómo no vas a negociar algo tan importante? ¿Y cómo lo vas a negociar con esta prepotencia y este tono de voz tan agresivo que tuvo el señor Costa el viernes? A mí me sorprendió, sinceramente.
A la sessió plenària d'aquest dimarts se sotmet a votació la presa en consideració de dues iniciatives legislatives. Una de Vots, que vol tombar la llei de memòria democràtica, i una altra de Més per Mallorca, que reclama la pujada de l'impost turístic.
I a tot això, l'Associació Memòria de Mallorca ha denunciat davant la Fiscalia les pintades vandàliques del bust d'Aurora Picornell situat al passeig del Molina de Palma.
Tant el bust com la placa tenen pintades esvàstiques i altres símbols nazis. Memòria de Mallorca assenyala que l'acte vandàlic afecta la memòria de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme i demana que s'investiguin.
8 i 12 minuts, tot d'una anem en directe a l'aeroport de Palma.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Les primeres hores d'aquest dimarts estan marcades pels bancs de boira a alguns punts de Mallorca i a l'aeroport de Palma. Des de ben pres s'hi estan produint desenes de retards als aterratges. També hi començava demores en els enlairaments, per això anem en directe fins a l'aeroport de Son Sant Joan. Aina Morales, quina és la situació? Bon dia.
Bon dia. Ha sortit el sol a Son Sant Joan i ha començat a escampar la boira. Ara, des de la terminal, ja es veu, perquè vos faceu una idea, l'edifici de l'aparcament, cosa que fa una hora era impossible. Només entrar es van formant i desfent grups de persones que miren les pantalles dels vols, pràcticament tenyides de groc el color dels retards. Dues de les quatre pantalles tenen pràcticament tots els vols anunciats en retard i una tercera en té la meitat. En total són una quarantena de vols amb retard entre les 8:30 i les 11:10, concretament ara en aquesta hora. Les destinacions d'aquests vols coincideixen amb els orígens dels avions que arriben amb retard a Son Sant Joan. Vols a ciutats europees, Madrid i Menorca, tenien penjat el cartell de retard. Cares de son i poques ganes de xerrar entre els turistes que han matinat i no poden tornar a casa a l'hora prevista. També una mica molestes, tot i que amb il·lusió, les persones residents a les illes que estan esperant el vol per partir uns dies de vacances.
Gràcies, Aina. Aquesta és la fotografia en aquesta hora del matí des de Son Sant Joan, des de l'aeroport de Palma, on, com dèiem, hi ha una quarantena de vols en retard, sobretot en vols als aterratges, per mor de la boira que hi ha hagut avui matí a alguns punts de Mallorca. 8:14. Encara a l'aeroport de Palma, la Guàrdia Civil ha assumit la investigació per aclarir qui pilotava el dron que diumenge es va detectar en aquest aeròdrom i que va obligar a interrompre l'activitat durant poc més de mitja hora i a desviar 8 vols. Les multes per fer volar aquests aparells prop dels aeròdroms van dels 60 euros als 2 milions i mig en cas que es posi en risc la seguretat de les persones.
L'operativa estatal de seguretat dels aeroports obliga a entrar a freqüència zero quan un objecte no identificat, com és el cas d'un dron, sobrevola el perímetre aeri de seguretat CRT, és a dir, la zona de control de trànsit aeri. Beatriz López, portaveu d'Unió Sindical de Controladors Aeris, explica que fets com aquest són excepcionals.
No es lo habitual que tengamos que parar la operativa, en cambio sí que drones gestionados con su petición, su estudio de seguridad, sí que tenemos volando para trabajos aéreos en muchas ocasiones. Incluso el propio aeropuerto utiliza drones a veces para la revisión de las luces del aeropuerto.
És obligatori que els operadors de drons, siguin aficionats o professionals, demanin permís per usar-los en zones restringides. Rafael Pedrosa, antic cap de la unitat de drons de la Policia Nacional, explica quin va ser el problema.
Si aquesta persona que va volar ahir ja ha fet una coordinació en l'aeroport, torna al control i ha sabut allà on estava volant, i no hagués hagut cap problema. El problema és que no sabia qui era, no sabia si aquest dron era qualcú que volia fer fotos o qualcú que volia fer un atemptat contra un avió. Hi ha un dispositiu detectors que en aquest cas, si l'aeroport comptés amb ell, pues s'hagués pogut identificar en el primer moment.
Els controladors aeris assenyalen que els operadors de drons cada vegada són més conscients de la normativa i insisteix que la clau és informar a la torre de control de l'operativa.
I Amazon Web Services dona per resolta l'errada informàtica que hi va causar problemes a diverses plataformes i va interrompre, per exemple, el pagament en targeta a indrets com els aeroports gestionats per AENA.
Les entitats bancàries més afectades han estat el BBVA i ING Direct. També hi ha hagut problemes temporals al ChatGPT i a les xarxes de Movistar i Orange, entre altres. La mateixa Amazon ha registrat incidències a la plataforma de Prime Video i en l'assistent de veu Alexa. A Menorca, alguns comerços, benzineres i supermercats han alertat els clients que només acceptaven pagaments en efectiu.
Que és impossible pagar amb targeta i com que habitualment no portem diners en efectiu, doncs no he pogut comprar el que venia a comprar.
Ja ho torno a anar cap a casa, anar a buscar l'efectiu i aquest és el problema.
I el Consell d'Eivissa denuncia la convocatòria d'un botellot adreçat a joves d'11 a 19 anys que s'ha difós a les xarxes socials. El compte d'Instagram, de creació recent, ja ha fet 6 publicacions en què anima els menors d'edat a consumir alcohol i a vapejar en una festa dijous, dia 30 d'octubre, en un espai indeterminat del centre de Vila. El Centre d'Estudis i de Prevenció de Conductes Addictives del Consell ha denunciat els fets de la Policia Nacional. Belén Alvit és la directora del CEPCA.
Y claro, es que las edades van desde los 11 a los 19 años, ¿no? Que esto es lo que a nosotros nos ha alertado mucho. Y de hecho, si miramos los perfiles de los seguidores que tienen, que de momento no tienen tampoco demasiados, pero bueno, ya estaban empezando a moverse un poco, és tota gent molt, molt, molt jove.
El Consell i el Govern han demanat als pares que tinguin cura de conèixer quines festes acudiran els seus fills menors, especialment a les festes de Halloween de la pròxima setmana.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I l'empresari alemany Matthias Kuhn s'ha acollit al seu dret a no declarar davant del jutjat que l'investiga per la presumpta creació de societats pantalla per no pagar impostos. Els seus fills, que també seran processats, han seguit la mateixa estratègia que el seu pare i no han declarat davant la jutgessa.
L'empresari alemany sempre ha afirmat que el suposat frau fiscal, que s'elevaria 11 milions d'euros, es refereix al deute de les societats del grup que estan en concurs de creditors des de 2016 i 2019 i en els quals l'empresari va cessar com a administrador, per la qual cosa no té deutes en l'àmbit personal. Arran d'aquesta investigació, els agents de l'Agència Tributària varen escorcollar el domicili de Kuhn a Mallorca l'any passat.
I la Fiscalia demana 6 anys de presó per un home acusat d'abusar sexualment de la filla de la seva parella entre els 10 i els 12 anys. Els fets es varen destapar quan ella va intentar suïcidar-se i va deixar unes cartes de comiat als seus familiars.
Va ser l'any 2020 quan es varen descobrir els textos, un dels quals s'adreçava a la seva mare i explicava que havia patit abusos sense detallar qui havia estat. Finalment, va relatar almenys 4 episodis d'abús per part del seu padrastre, tant al domicili familiar com el dels seus padrins, entre els anys 2016 i 2017. L'home, de 47 anys, s'enfronta a una condemna de 6 anys de presó i al pagament d'una indemnització de 100.000 euros a la víctima.
I nova informació rellevant en el cas de la dona amb discapacitat violada durant més de 30 anys per 3 religiosos a Palma. Els fets començaren el 1984, quan ella tenia 14 anys, uns fets que la víctima va denunciar el 2003. Dia 7 d'octubre
d'octubre. Un d'ells va contactar de manera telefònica amb la víctima, malgrat que la seva congregació li havia prohibit posar-s'hi en contacte. A la telefonada enregistrada no nega els fets.
La prova ja és als jutjats i no està sotmès al secret de sumari. En la conversa, segons la transcripció, la víctima li diu a Luis Añorbe, que és un dels jesuïtes: recordes que hi havia dies en què en Fernando i tu em violàveu el mateix dia i que em tallàveu els mugrons? El carallat li respon literalment: record que una vegada tenies sang als mugrons.
I vos parlem ara en els canvis en els autònoms. El Ministeri de Seguretat Social ha fet marxa enrere i proposa ara congelar les quotes més baixes d'aquests treballadors durant l'any que ve. La proposta inicial, anunciada la setmana passada, era elevar els tres primers trams de cotització, els que van dels 670 euros als 1.166 d'ingressos mensuals, una proposta que va ser fortament criticada.
És per això que la Seguretat Social ha modificat la proposta que ha presentat a la patronal, als sindicats i a les associacions d'autònoms en una nova reunió de la taula de diàleg social. La ministra Irma Sáiz assegura que aquesta nova proposta és sensible amb els treballadors més vulnerables i que consisteix bàsicament a cotitzar en funció dels ingressos reals.
Es una propuesta que lo que hace es congelar en los tres primeros tramos lo que llamamos la tarifa reducida, lo que es la cuota para el año 2026 de los autónomos, y a partir de ahí se produce una subida progresiva desde el 1% hasta el 2,5%, afectando el 2,5% a aquellos rendimientos netos mensuales que van en la horquilla de 4.000 a 6.000 euros, es decir, los autónomos que más rendimientos netos tienen.
La negociació dels trams i les quotes d'autònoms per als pròxims 3 anys surt del pacte tancat el 2022 entre totes les parts per implementar un nou sistema progressiu perquè el col·lectiu cotitzi segons els seus ingressos i tingui millors prestacions. Un extrem que el president de l'Associació d'Autònoms, ATA, Lorenzo Amor, assegura que ara mateix no es compleix.
És una proposta que va en la línia de lo que habíamos propuesto y, por tanto, en lo referente a las cuotas, lo apoyamos, pero no es suficiente. Lo que no se ha cumplido es la equiparación de la protección social.
I el Ministeri de Treball també proposa que el permís per defunció d'un familiar de fins a segon grau, que es vol ampliar de 2 a 10 dies, es pugui repartir en les 4 setmanes posteriors a la mort. També planteja un nou permís de 15 dies per l'acompanyament en cures pal·liatives. Entre la proposta que el govern central ha remès als agents socials també s'inclou un dia de permís per acompanyar una persona a qui se li hagi de practicar una eutanàsia. El secretari d'Acció Sindical de Comissions Obreres és Javier Pacheco.
Una recriminación al ministerio por no abrir un proceso formal de negociación sobre el anuncio que realizó hace unos días la vicepresidenta del gobierno en relación a los permisos por duelo, que le llaman, ¿no?, que modifica el estatuto de los trabajadores y que requiere evidentemente ser tratado en el marco del diálogo social ante la propuesta de manera unilateral por parte del gobierno.
La patronal ja hi ha mostrat el seu rebuig i, coincidint amb el 7è dia de vaga dels treballadors de la Fundació per a la Dependència, el sindicat CESIF i el govern es reuniran avui matí al TAMIP, al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Balears, per mirar de desencallar el conflicte laboral d'aquests empleats.
Reclamen una millora salarial que s'acosti a allò que cobren els treballadors que fan feina de manera directa a l'administració o a institucions com l'IMAS o l'IBES Salut. Marina Martínez, presidenta del Comitè Intercentres, lamenta que els baixos sous provoquen en una fuga de personal. Són declaracions de fa uns minuts a l'Informatiu Matí.
Els professionals se'n van cap als altres serveis fent una fuga constant i una sobrecàrrega de treball que recau sobre nosaltres, clar. I no és que recaigui sobre nosaltres, sinó que se repercuteix directament en el servei que donem als ciutadans perquè no arribem amb els mitjans que tenim.
D'aquesta qüestió n'ha parlat la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández. Assegura que l'objectiu és trobar una solució i que els treballadors de les residències tinguin unes condicions de feina més dignes.
Estamos haciendo todo lo posible para intentar pues, buscar esa fórmula que nos permita hacerlo y en cuanto la tengamos, desde luego que seremos los primeros interesados en trasladárselo a los trabajadores, al comité de empresa con los que yo me he reunido pues, ya en repetidas ocasiones para poder encontrar esa solución, que se desconvoque la huelga, pero que se haga porque realmente los trabajadores pues, tienen estas condiciones dignas y justas para el trabajo que están haciendo.
I el mercat automobilístic es recupera a les Illes amb un creixement superior del 12%. L'Associació de Concessionaris Faconauto pronostica que l'any tancarà més de 25.000 matriculacions a l'arxipèlag i la tendència és que s'incrementin les vendes de cotxe elèctric. La presidenta de
fa con auto, Marta Blázquez, diu que l'increment dels punts de càrrega i la democratització del cotxe elèctric han ajudat a aquesta recuperació.
Por otro lado, tenemos otros canales, como es el de particulares, que también por la buena marcha de la economía, yo creo que también se está notando en el bolsillo de los ciudadanos. Y yo creo que también ese es el segundo impulso. Y el tercero, pues también tenemos un país que el turismo es uno de los pilares también económicos.
Informatiu Matí. Esports.
Passen 25 minuts de les 8 del matí, moment ara per escoltar la informació esportiva que ens ha tan Marta parlant de l'Illes Balears, Palma Futsal, que va golejar el Noia.
El Palma Futsal va tornar a guanyar després de dues jornades sense aconseguir-ho i ho va fer per 11-6 al Noia, a Son Moix. L'equip dirigit per Antonio Vadillo va treure coratge per remuntar un partit que va començar perdent per 3-4 i en el qual va quedar amb un jugador menys al minut 25. Ribillos, Lucao, Fabinho i Ernesto, tots tres en dues ocasions, Deivao, Lin, Machado i Mateus Maia van ser els autors dels 11 gols del Palma de Futsal. Sentim l'entrenador Antonio Vadillo i un dels golejadors, Ernesto.
Creo que en la primera parte hemos estado muy bien. En el primer minuto y medio ya habíamos tenido tres ocasiones, pero después de ponernos por delante del marcador hemos vuelto a tener dos situaciones de pérdida en salida propio de un equipo como nosotros. Y después la segunda parte creo que hemos entendido muy bien el guión de partido. La energía, el querer sacar el partido adelante, también hay que darle mérito a eso al equipo, pero hay situaciones que nosotros tenemos que mejorar.
Claro que no podemos darle los 6 goles, pero ha hecho 11. Nosotros tenemos que enfocar un poquito más en la defensa, que esto puede decidir algunos partidos grandes pero que tenemos por la frente. Es muy necesario, muy importante volver a casa con nuestra afición y ganar de esta manera.
El porter Luan Müller va ser el jugador expulsat i serà baixa per al pròxim partit, que serà dissabte a les 8:30 del vespre al Palau d'Esports de Son Moix contra el Movistar Inter. En futbol, tres mallorquines, Catacoy, Mariona Caldentey i Lucía Corrales estan concentrades amb la selecció espanyola i ahir ja van fer el primer entrenament amb la nova seleccionadora Sonia Bermúdez. No hi va ser Patri Jarro, que recordam està lesionada. Espanya jugarà a l'anada de les semifinals de la Lliga de les Nacions contra Suècia divendres a Màlaga a l'estadi La Rosaleda. A primera divisió, el Real Mallorca començarà avui matí a preparar la desena jornada de Lliga. Diumenge rebrà el Llevant a les 2 a Son Moix i ho farà des de la 15a posició amb els mateixos punts que el seu rival, 8. L'entrenador, Jago Barrasate, recuperarà per diumenge Antonio Sánchez després de complir un partit de sanció i continuarà pendent una setmana més dels lesionats Kumbula, Takuma Sano i les molèsties físiques de Toni Lato. Pel que fa al Llevant, Carlos Álvarez, un dels seus jugadors més destacats, es va lesionar contra el Rayo i pateix un esquinç al turmell dret que farà que no sigui diumenge a Palma. La novena jornada primera es va tancar ahir, va ser a Mendizorroza amb l'empat sense gols entre Alavés i València i es va conèixer ahir l'horari de la jornada 13 quan el Mallorca visitarà el Villarreal. Serà el dissabte dia 22 de novembre a les 9 del vespre. A la segona federació, Jaume Mut és el nou entrenador del Porreres després que ahir el president del club, Guillem Ballester, destituís Miquel Soler, entrenador i artífex de 2 ascensos del Porreres. Jaume Mut, exentrenador de l'Atlètic Balears, s'estrenarà a la banqueta contra el València B aquest diumenge. Sentim Mut i també el president Ballester.
M'han posat davant un projecte molt il·lusionant, molt atractiu, i que crec que dins l'illa de Mallorca és que un entrenador més content ha d'estar per poder estar al cap davant.
La directiva vol fer qualque cosa, no sabem si acertarem o no acertarem, a lo millor no m'ha donat tan bon resultat com ho ha donat en Miquel aquests anys, perquè és d'agrair i d'admirar el que ha fet en Miquel per aquest club, però almenys donant la sensació, o crec que donant la sensació, de que la directiva fa feina perquè el Porreres quedi a segon rei.
A la Champions avui sensata la tercera jornada. El Barça rebrà l'Olympiacos quan siguin les 6:45. Sentim el migcampista del conjunt català, Fermín López.
Bueno, crec que serà un partit molt difícil, òbviament és la Champions i bueno, venim de perdre contra el PSG i hem de fer un bon partit i recuperar sensacions i guanyar.
I a les 9 del vespre l'Atlètic de Madrid visitarà l'Arsenal i a la mateixa hora el Villarreal rebrà el Manchester City. I acabam en tenis. Jaume Munar està convocat per jugar amb Espanya a la final a 8 de la Copa Davis. Es celebrarà a Bolonya entre el 18 i el 23 de novembre. A més, Munar va superar ahir la primera ronda del torneig de Basilea guanyant per 2-7-0 el suís Remy Bertola. I un darrer punt en bàsquet perquè els equips de primera i segona FEB jugaran avui vespre els 16ens de final de la Copa d'Espanya. Una eliminatòria a partit únic amb la participació d'Èstia Menorca, Fibo i Palma, Clat Sant Antoni i Palme Bàsquet.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8 i mitja. Repassam quines seran les claus d'aquest dimarts. Compromís entre Algèria i Espanya en la lluita contra les xarxes criminals de tràfic de persones. El país africà es mostra obert ara a actualitzar els protocols de retorn.
A més, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el seu homòleg algerià han pactat mesures com limitar l'ús de llanxes ràpides i la lluita contra el frau documental. Des del 2022, a causa de la ruptura de les relacions diplomàtiques entre Madrid i Alger, les autoritats algerianes han posat molts entrebancs a l'hora d'acceptar les devolucions dels seus ciutadans des d'Espanya.
I d'aquí a mitja hora, a les 9, hi ha ple al Parlament en el qual la llei de memòria democràtica serà la protagonista.
S'ha de votar la presa en consideració de la proposta de Vox de tombar la norma de reconeixement de les víctimes. També avui el ple es votarà l'admissió a tràmit de la iniciativa de Més per Mallorca de pujar l'impost turístic.
I les primeres hores d'aquest dia, d'aquest dimarts, han estat marcades pels bancs de boira en alguns punts de Mallorca, cosa que ha provocat retards a l'aeroport de Palma.
Des de ben prest estan afectats desenes d'aterratges i més tard també s'han produït demores en els enlairaments. L'aeroport de Palma confirma que s'ha activat una regulació per baixa visibilitat que obliga a espaiar les operacions per seguretat.
Vos hem explicat durant la primera part de l'informatiu i a les 8 i 45 minuts serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. El Centre d'Estudis i Prevenció de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa denuncia a la Policia Nacional el botellot il·legal adreçat a joves d'11 a 19 anys organitzat a través de xarxes socials. Elena Gregori, bon dia.
L'organisme ha convidat les associacions de familiars d'alumnes a demanar a la plataforma el bloqueig del perfil a Instagram, que ho promociona, que ja tenia més d'un centenar de seguidors, la majoria de molt curta edat. El Consell d'Eivissa ha denunciat que aquesta pàgina anima els menors d'edat a consumir alcohol i a vapejar.
I el govern i l'Ajuntament de Palma han firmat un conveni per garantir el subministrament d'aigua desalinitzada al municipi. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Amb aquest acord s'incrementen els hectòmetres que Palma rebrà d'aigua en alta. Passarà dels 9 milions de metres cúbics anuals que rep ara a gairebé 13 milions de metres cúbics anuals.
I Menorca reprova l'exconseller socialista Marc Pons per les obres de reforma del port de Fornells. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La majoria de PP i la consellera no adscrita ha servit perquè el Consell Insular culpi Pons de la mala execució de les obres que han provocat vessaments en domicilis particulars. Els socialistes, per la seva banda, han defensat que l'actual diputat al Parlament no era responsable de Pons durant la segona fase d'aquest projecte, ja que treballava al Ministeri, i que ha estat l'actual conseller de l'Hemicicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, qui ha acabat recepcionant les obres. Per cert, Lafuente compareixerà demà dimecres davant la Comissió de Territori del Parlament per donar explicacions al respecte.
I avui dedicam l'entrevista a parlar dels autònoms. Ho explicàvem en aquest informatiu. El Ministeri de Seguretat Social ha canviat de parer i proposa ara congelar les quotes més baixes dels autònoms durant l'any que ve. La proposta inicial anunciada la setmana passada era elevar els tres primers trams de cotització que van dels 670 euros als 1.166 d'ingressos mensuals. Per valorar aquest canvi, saludam Jeroni Valcaneres, el president de l'Associació d'Autònoms UATAE a les Balears. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com veieu que el govern central faci ara marxa enrere i proposi congelar les quotes més baixes dels autònoms durant un any?
Bé, s'imposa una miqueta de sentit comú. És evident que les rentes més baixes no poden veure incrementat amb un 30% les seves quotes en 3 anys. Això romp absolutament en l'esperit en el que se va crear i començar aquesta reforma de l'Estatut d'Autònoms. De moment les congelen. No tenim... fins ara, fins al dia d'avui, cap altra proposta que faci millorar precisament en aquest col·lectiu. De moment les han congelat. Ja és un primer pas, veurem cap a on van.
Ara li anava a demanar quina seria la proposta, la bona proposta per part de UATAE, de la vostra associació d'autònoms.
La nostra proposta segueix sent la mateixa que des principi, i és proporcionalitat i justícia davant la contribució que fa cada autònom a la seguretat social, en forma de que, resumint, els que més guanyen, més paguin. Hauria de ser una aportació proporcional, i a dia d'avui no ho és. S'està afavorint a les grans rentes i s'està perjudicant a les més baixes. I això és absolutament contrari precisament en aquest esperit de justícia i de proporcionalitat que nosaltres perseguim.
Clar, la negociació dels trams i de les quotes d'autònoms per als pròxims 3 anys surt d'un pacte que es va tancar l'any 2022 per implantar un nou sistema progressiu perquè el col·lectiu cotitzés segons els seus ingressos. Es compleix aquest pacte?
Pues, en la darrera proposta que ens han fet, la resposta és no, absolutament no. Per això hem reaccionat d'aquesta manera, perquè no esperàvem mai aquest canvi a les directrius que varen fer que començàssim el 2022 en el canvi de l'estatut. No tan sols en el que se refereix a la quota, que és important, sinó també a tota la part de justícia social que també ha d'acompanyar a l'Estatut d'Autònoms. O sigui, tot aquest reforç que se refereix a pensions, a subsidis i protecció cap al col·lectiu, tampoc s'estan tocant, i de moment no s'està fent res, i aquí també veiem que hauríem de començar a fer-hi feina.
Mm-hmm. Pel que fa a la situació dels autònoms a les Balears, hi ha en marxa un observatori del treball autònom que té en marxa la UATAE. Quines són les darreres dades més destacades?
Bé, Balears segueix siguent la comunitat on més s'emprèn i on més ganes fa emprendre. És així, les dades ho diuen ben clar. Seguim augmentant el nombre d'afiliats, i Balears lidera aquest augment, de manera que de cada vegada és un sector amb més presència. Així que, per la nostra part, contents, però també preocupats perquè s'hauria de començar a protegir més en el sector, que de cada vegada és més important.
Uh-huh. Pel que fa al comerç, però, les dades no són tan positives, no? Quines són les xifres? Quina és la situació dels comerços gestionats per autònoms?
Bé, bueno, s'esperava una temporada molt més alegre que s'ha contengut. La veritat és que no poden dir tampoc que hagi estat horrenda o que hagi estat molt dolenta, però sí que s'esperava un poc més de lo que al final ha estat. Al final els comerços presentats per autònoms aguanten, com sempre han fet, i se comencen a preparar perquè vendrà l'any que ve. Però bé, en general ha anat més o manco bé.
Mm-hmm. Bé, avui hem volgut parlar de la situació dels autònoms, sobretot després que hem conegut aquest canvi de postura del Ministeri de Seguretat Social, que ha proposat congelar finalment les quotes més baixes dels autònoms durant el 2026. Durant l'any que ve, hem parlat amb Jeroni Valcaneres, que és el president de l'associació UATAE, aquí a les Balears, l'associació d'autònoms. Gràcies per haver estat avui a l'Informatiu Matí en directe.
Gràcies a vosaltres.
I amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:38.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I vols parlar ara d'una altra proposta en aquest cas per no canviar l'hora. La Comissió Europea veu amb bons ulls amb la proposta que va fer ahir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de posar fi en aquest canvi d'hora a la Unió Europea a partir de l'any que ve. El socialista sosté que és una pràctica obsoleta i que no ajuda a estalviar energia.
En un vídeo publicat ahir matí a la xarxa social X, Sánchez destacava que a les enquestes la majoria dels espanyols es mostren partidaris de deixar de diferenciar entre l'horari d'estiu i el d'hivern, i durant la roda de premsa de la Met Nou va tornar a argumentar la seva proposta.
En primer lugar, hay una resolución del Parlamento Europeo del año 2019 que tiene que ser cumplida. En segundo lugar, todos los estudios demoscópicos que se hacen a nivel europeo trasladan que más de un 80%, en concreto el 84% de la población europea, está a favor de acabar con el cambio de hora estacional. Y finalmente, lo que dice la evidencia científica, más de 40 estudios científicos, es que no supone un ahorro energético que justifique.
La popular Cuca Gamarra ha criticat aquesta proposta de Sánchez. Creu que és una cortina de fum.
Esto no es nada nuevo, esto es algo de lo que se viene hablando en Europa desde hace mucho tiempo y Pedro Sánchez en este sentido siempre busca cualquier señuelo para intentar cambiar los temas de conversación de la actualidad política en España, ¿no?
Enguany, el canvi d'hora es farà la matinada de dissabte a diumenge d'aquesta setmana.
I també és notícia la crònica dels tribunals. El jutge del Suprem ha citat a declarar com a testimoni l'exgerent del PSOE, Mariano Moreno Pavón, i una treballadora de la Secretaria d'Organització dia 29 d'octubre. El magistrat vol aclarir els pagaments en metàl·lic del Partit Socialista, l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Coldo García.
En la seva providència, el jutge Leopoldo Puente explica que el darrer informe de l'UCO recull converses sobre possibles pagaments en metàl·lic dels quals el partit no va informar a l'alt tribunal malgrat que el requeriment del magistrat. La treballadora citada per a la setmana que ve és qui el 2019 va parlar amb l'exassessor ministerial sobre despesa i li va dir que el cap, referint-se a Valors, se n'havia anat sense els doblers perquè no li agradava tenir tant d'efectiu al calaix. Precisament, i per aquesta causa, el president de Vot, Santiago Abascal, ha anunciat que la seva formació ha presentat una denúncia davant la Fiscalia Anticorrupció contra el PSOE per suposar delictes de finançament il·legal i de blanqueig de capitals.
Lo hemos hecho porque se acaba de saber que circulan sobres con dinero en efectivo en el Partido Socialista, pero revisadas las cuentas del Partido Socialista de los últimos años y a pesar de que el propio presidente del gobierno ha reconocido haber cobrado dinero en efectivo, no consta esas referencias a una caja con dinero en efectivo.
També la peça principal de la Gürtel, vinculada al Partit Popular, jutja a l'Audiència Nacional. El líder de la trama, l'empresari Francisco Correa, ha reconegut que, des que la va crear el 1999, mai va pagar impostos ni va fer la declaració de la renda. A més, ha assegurat haver mogut doblers a altres països com Suïssa, Miami o les Illes Caiman.
Durant el judici, ahir també va manifestar que havia pagat 300.000 euros a la també acusada Carmen.
Sí, sí, yo estaba buscando la residencia para evitar tributar en España. Y ella me ofreció que la iba a conseguir mediante un pago de 300.000 dólares o 400.000, no lo recuerdo. Ella en todo momento me dijo que me lo iba a conseguir. Incluso me enfadé muchísimo en Panamá porque estuve como 2 o 3 meses en Panamá y ella dándome largas que me lo iba a conseguir y por eso la pagué más dinero en Panamá.
¿Cuándo estuvo usted en Panamá?
Una autèntica estafa i una tomadura de pelo.
A part de Correa, seuen al banc dels acusats 24 persones més, entre les quals la seva mà dreta, Pablo Crespo. D'aquests, 20 han pactat en la Fiscalia una rebaixa de les penes a canvi de reconèixer els delictes de frau fiscal i blanqueig de capitals. Se'ls acusa de dirigir un entramat corrupte a través de suborns a càrrecs del Partit Popular, ajuntaments i comunitats autònomes per tal d'aconseguir adjudicacions de contractes entre el 1998 i el 2009.
I el Consell de Ministres ha d'aprovar avui el decret per desenvolupar la coneguda com a llei L, aprovada fa un any, i el seu finançament.
Preveu un paquet de mesures que han de mobilitzar els governs autonòmics per adequar l'atenció i les prestacions. També una actualització de la cartera de serveis que n'ampliï la cobertura en fisioteràpia i rehabilitació, així com una elaboració d'un registre estatal de malalties neurodegeneratives.
I de la crònica internacional, la Unió Europea ha congelat les sancions que havia proposat Brussel·les contra Israel perquè entenen que el conflicte ha entrat en una nova fase, això quan Hamas ha entregat el cos d'un altre hostatge al govern de Tel Aviv, on ja l'han identificat.
Mentrestant, les forces armades israelianes han començat la demarcació física de la línia groga per tal que no hi hagi confusions. Col·loquen cubs de formigó pintats de color groc i a una alçada de 3,5 metres del terra. Això després que aquest cap de setmana l'exèrcit d'Israel matés desenes de persones. De fet, el primer ministre Benjamin Netanyahu ha afirmat que diumenge varen llançar 153 tones de bombes damunt la franja.
I avui Netanyahu es reuneix amb el vicepresident dels Estats Units, amb J.D. Vance, per parlar sobre la implementació de l'alto el foc a l'enclavament palestí.
Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat Hamas.
We made a deal with Hamas that
Diu que si no es porten bé i rompen la treva, els erradicarà.
I l'expresident de França, Nicolas Sarkozy, ha d'entrar avui a la presó de la Santé de París. Està condemnat a 5 anys per associació delictiva en el finançament de la campanya presidencial del 2007. Hauria utilitzat doblers del règim de Muammar al-Gaddafi.
Sarkozy, que serà el primer cap d'estat del país a entrar en un centre penitenciari, assegurà en una entrevista a Le Tribune que no té por de la presó. Ara bé, el ministre de Justícia francès destaca la importància que es brindi una bona seguretat a l'expresident i assegura que ell mateix ho està organitzant amb professionalitat.
I encara França continua cercant mentrestant els autors del robatori del segle mentre al Museu del Louvre roman tancat. La investigació se centra en una armilla groga, una radial, el muntacàrregues i la corona que varen perdre pel camí. Recorden que diumenge matí els lladres accediren per una de les finestres del primer pis que dona al riu Sena i en pocs minuts es varen endur diverses joies de gran valor històric. Amb aquest apunt de la crònica internacional arribem a les 8:45 minuts.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. Palma incrementarà els hectòmetres d'aigua en alta passant dels 9 milions de metres cúbics anuals actuals als 13 milions després de l'acord que han firmat el govern i l'Ajuntament per garantir el subministrament d'aigua desalinitzada al municipi. Tot d'una en parlant d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estaven d'atenció a l'autopista d'Inca, a l'altura de Santa Maria en Sandit Palma i a l'altura del polígon, cap al polígon Son Castelló i a l'incorporació cap a la Via Cintura. I a la Via Cintura troben complicacions a l'altura de Can Blau fins a l'altura de sortida cap a la carretera de Solla i a l'altura de Setaulera en sentit Andratx i a l'altura del cementeri fins a l'altura de sortida des de la Vileta en sentit Aeroport. I per acabar també trobaran detencions a l'autopista Llumalló a l'altura de sortida des de Cala Blava fins a l'altura de l'aeroport en sentit Palma.
Gràcies, Juan. Anna, amb Miquel Hernández del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquell lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a l'associació Girassol. L'associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a tretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3. Tots donem una mà a l'associació Girassol.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament. El govern i l'Ajuntament de Palma han firmat un conveni per garantir el subministrament d'aigua desalinitzada al municipi. Amb aquest acord s'incrementen els hectòmetres que Palma rebrà d'aigua en alta, passant dels 9 milions de metres cúbics anuals que rep en aquests moments a gairebé 13 milions. Mentrestant, i de manera paral·lela, Emaia continuarà endavant en l'estudi de construir una desalinitzadora pròpia de gestió municipal. Cristina Bausà, bon dia.
Bon dia. Feia 9 anys que l'anterior conveni havia caducat. El nou document, que s'emmarca en un context de canvi climàtic i de sequera, tindrà una vigència de 4 anys. El conseller de la Mà i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha explicat que s'amplia la quantitat d'aigua desalinitzada que gestiona Abacuà per tal de complir amb el pla hidrològic.
El pla hidrològic de Balears, vigent en aquest moment, el que obliga és a davallar o intentar incrementar el consum d'aigua desalada i davallar el consum, les extraccions de pous i a més donar seguretat a Palma de que tindrà suficiència hídrica, que també és una obligació.
A més de l'aigua desalinitzada, un 13% del consum d'aigua de Palma prové dels embassaments del Gorg Blau i Cúber, que es troben al 26% de la capacitat, unes xifres similars a les de l'any passat. Davant aquest escenari, el president de Maya, Llorenç Boussà, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat.
Porque estamos en una época del año en la cual las lluvias pues, nos tienen que acompañar y esperamos que así sea, pero bueno, nosotros ya digo que la garantía del suministro de agua a la ciudad está establecido y está garantizado.
L'Ajuntament de Palma continua ara amb els estudis per construir una desalinitzadora pròpia. Ho justifica pel creixement poblacional de la ciutat, però també pel creixement del desenvolupament industrial, comercial i hoteler. La desalinitzadora hauria de tenir capacitat per generar 10 milions de metres cúbics cada any.
D'altra banda, més per Palma, demana a Cor la reconversió de 6 solars de la ciutat per a ús municipal, que en un principi estaven destinats a fer equipaments públics. La formació denuncia que el batlle Jaime Martínez ha actuat de manera unilateral i ha afavorit l'especulació sense resoldre el problema de l'habitatge.
La formació ha presentat al·legacions en contra del canvi d'ús dels solars, que assegura tindran preus inassumibles per a la ciutadania. Acusa el PP i Vots d'estafa urbanística i lamenta que amb aquesta operació els solars se cediran durant 75 anys a promotors immobiliaris i no es podran dedicar a construir els equipaments urbanístics previstos. La portaveu de Més per Palma és Neus Trullol.
Perquè consideram, a més, que aquests solars no són d'esbatle. Esbatle, de manera unilateral, no pot decidir en a què se destinen aquests solars. Aquests solars són d'esbarris. Desbarris allà on estan ubicats. I se va fer una planificació amb els veïnats perquè el que exigien els veïnats eren equipaments.
8:50 minuts, més qüestions. El govern ha traslladat a la mesa de diàleg social del sector ferroviari el pla de reforç per augmentar la plantilla de serveis ferroviaris de Mallorca de manera progressiva fins a un 50%.
El govern preveu una tramitació prioritària de les actuacions per aprovar aquest reforç de la plantilla de l'SFM, formada actualment per 170 persones per fer front a l'increment de serveis de l'empresa pública ferroviària. D'aquesta manera, es treballa per ampliar els horaris i les freqüències del servei actual, les infraestructures ferroviàries amb noves línies i el servei en horari nocturn. José Luis Mateos, el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
Porque ha quedado muy claro que todos vamos en la misma línea, que todos queremos lo mismo. Queremos mejorar el transporte público de Mallorca, que todos queremos lo mismo, que es mejorar los servicios a los ciudadanos de nuestra isla y que todos vamos en la misma dirección de querer mejorar las condiciones de los trabajadores, querer ampliar la plantilla de servicios ferroviarios de Mallorca. Y hacerlo dentro, a partir de esta mesa de concertación, a partir de ahí, en grupos de trabajo y también en negociación con el comité de empresa de SFM.
Els sindicats consideren imprescindible aquest reforç de personal per dur a terme aquesta ampliació d'horaris i freqüències. Són Pep Ginart, de Comissions Obreres, i José Manuel Peces, d'UGT.
Aquesta ampliació el que ha d'anar és dimensionada en el creixement també de personal. Perquè, clar, nosaltres el que plantejam és que s'hi ha d'haver més serveis, més activitat, més diversitat, lògicament, això perquè hi hagi bona qualitat de prestació de serveis públics, i estan parlant almenys que del transport com a servei essencial, bueno, pues ha d'estar ben dotat de treballadors.
Queremos que todo lo que se vaya a decir y se vaya a hacer estemos aquí para un poco fiscalizarlo como agentes sociales. La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, si se habla de aumento de plantilla, fenomenal. Si se habla de aumento de mejoras en cuanto a un transporte sostenible, fenomenal. Si se habla también de transporte al aeropuerto, como un tren al aeropuerto, fenomenal. Porque yo creo que cabemos todos.
Les pròximes accions previstes són la incorporació de 12 treballadors i publicar enguany una nova oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2025 de 16 places.
Mentrestant, Comissions Obreres demana al govern que intervingui per desencallar el conflicte laboral a l'escoleta municipal de Valldemossa. El contracte de l'empresa concessionària està caducat des de l'any 2019 i la nova licitació que es va publicar el juliol va quedar deserta. L'Ajuntament i l'entitat que gestiona l'escoleta municipal es reuniran avui a hora baixa.
Les 4 treballadores del centre no han cobrat encara la nòmina de setembre i es queixen de manca de personal i de deficiències en les instal·lacions, tal com explica la directora Esther Aguiló.
Tothom us diu que hi fa feina, però la realitat és aquesta, que seguim sent 3 persones, que no hi ha proteccions a les portes, que no hi ha proteccions a la calefacció, que no tenim material, que la escoleta està infradotada i que no, ningú mos dona una solució a curt termini.
Aguiló assegura que l'empresa i l'Ajuntament es culpen l'una a l'altra i que el resultat de tot això és que d'una plantilla que era estable des de feia més de 10 anys, ara només queda ella i ja pensa a canviar de feina. Davant d'aquesta situació, la responsable d'Educació Privada i Concertada de Comissions Obreres, Pepa Ramis, manifesta que s'hauria de tornar a licitar el servei de l'empresa o avançar cap a l'integració de la xarxa pública del govern d'escoles infantils.
Que li demanem a l'Ajuntament que liciti d'una vegada el concurs o bé que l'internalitzi, però que no es demori més, perquè segueix insistint d'un dos anys i mig amb aquesta situació de pagar ara sí, ara no les treballadores.
La Conselleria d'Educació admet que tenia coneixement de la situació i assegura que la intenció del govern és assumir la gestió d'aquests centres de manera directa, però a llarg termini el batlle de Valldemossa, Nadal Torres, afirma que es tornarà a licitar el servei.
Ja crec que es tornarà a licitar perquè no ha funcionat, a molts ajuntaments ha passat això i no ha funcionat. I si no, mentre s'ha decidit això, potser l'Ajuntament va un paio de mesos de gestió. Són quatre o cinc empleades, tampoc no és que siguin... I el material que s'hauria de portar i totes aquestes cosetes.
Amb aquestes paraules del batlle de Valldemossa arribam a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:55 minuts. Moment per la cultura, però abans de la cultura volen recordar el catedràtic i especialista en història medieval Antoni Riera i Melis. Antoni Riera i Melis ha mort als 80 anys, nascut a Sant Llorenç d'Escardassà, poble del qual era fill il·lustre, va estudiar a la Universitat de Barcelona, on va ser catedràtic emèrit d'Història Medieval.
Va ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans i va ser-ne el vicepresident primer entre el 2005 i el 2009. Riera i Melis va publicar més d'un centenar d'articles i una quinzena de llibres. Entre les més destacades hi ha Un regne dins en la mà, estudis sobre l'economia, la societat i la fiscalitat de Mallorca, a la baixa edat mitjana o alimentació, societat, cultura i política en l'Occident medieval. Nombroses persones han expressat el seu condol amb missatges a les xarxes socials.
I avui comença la 14a edició de l'Evolution Mallorca International Film Festival. Durant unes setmanes projectaran més de 130 pel·lícules i documentals seleccionats d'entre més de 1.150 propostes de 80 països.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
¿Tú l'has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un
moment? El pla fort d'avui serà aquest que sentiu, la projecció Los Domingos, és un dels títols de la selecció oficial. Es projectarà durant la gala d'inauguració que comença a les 6 al Palau de Congressos de Palma.
Dirigida per Alauda Ruiz de Azúa, la pel·lícula inaugural de l'Evolution narra la història d'Ainara, una jove que viu un conflicte familiar quan decideix seguir la seva vocació autèntica, que és la de sa monja, en comptes de la d'anar a la universitat. Va guanyar la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Serà el tret de sortida en 9 dies dedicats al cinema fins a la gala de clausura en què es lliuraran els premis. També es projectarà la pel·lícula Psicoterapi, protagonitzada per l'actor Steve Buscemi, que avui rebrà l'Evolution Icon Award com a reconeixement a la seva trajectòria.
I vos parlam ara d'un documental transportàvem fores d'oli, de vi, també salses i altres comestibles. Es fa enfonsar al segle IV davant la platja de Palma. La minissèrie Navis Romana, coproduïda per IB3 Televisió, mostra tots els detalls d'una de les troballes més importants de l'arqueologia subaquàtica de Mallorca. S'estrenarà divendres al Caixa Fòrum de Palma, relata un dels esdeveniments més destacats de l'arqueologia subaquàtica de Mallorca, el descobriment casual d'un derelicte romà en perfecte estat de conservació.
Amb Navis Romana volem que la gent conegui, que conegui de prop la feina que hi ha darrere cada troballa, darrere cada àmfora, cada fusta recuperada del fons de la mà. Perquè no serveix de res fer una gran feina patrimonial si no aconseguim que arribi a tothom.
La minissèrie està formada per dos episodis. A la segona part s'abordarà l'extracció de la mà del derelicte. I avui encara ressona l'emoció de la multitud que es va reunir ahir a la plaça de Callao de Madrid. Així, centenars de persones varen seguir el recompte enrere projectat a les pantalles de la plaça just abans que es desvetllés la portada del pròxim disc de Rosalía. Yeah, yeah. Yeah, yeah. En ella apareix Rosalía vestida de blanc, amb una camiseta que sembla una camisa de força, dur, un vel al cap i els morros pintats de daurat. El títol de l'àlbum, Lux, està gairebé centrat a la caràtula. El disc, que ja està a la prebanda en format CD, també en vinil, sortirà a la banda dia 7 de novembre. I hem arribat a les 9. Resumim els temes més destacats d'aquest dimarts. En aquesta hora ha de començar un ple del Parlament en què la llei de memòria democràtica serà la protagonista. S'ha de votar la presa en consideració de la proposta de Vox de tombar la norma de reconeixement de les víctimes. També avui es votarà l'admissió a tràmit de la iniciativa de Més per Mallorca de pujar l'impost turístic. Connectam en directe amb la Cambra Autonòmica. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. Una iniciativa, la de Més, que proposa duplicar l'impost de turisme sostenible i que podria arribar a recaptar 8 euros per dia. La proposta, però, no sortirà endavant, ja que el PP ja va anunciar la setmana passada que no li donaria suport perquè els canvis en l'ecotaxa els fia a la mesa del pacte per la sostenibilitat. La que sí que es prendrà